Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que el caos ferroviari i el tall de l'autopista AP7 han desembocat en un bloqueig de les mercaderies. El sector parla de pèrdues de 2 milions d'euros cada dia pel cap baix. Mentrestant, Rodalies continua sense acabar de funcionar bé i avui hi torna a haver molts retards, especialment en la línia del Maresme, l'R1. També us hem parlat del Congrés Antivacunes, convocat a Ciutat Real el mes que ve. Les autoritats sanitàries reclamen que es freni d'alguna manera. A la trobada, si volen defensar falsedats, com ara la relació entre les vacunes i l'autisme, reiteradament desmentida per la ciència. I hem buscat també els últims preparatius del concert manifest per Palestina d'aquest vespre al Palau Sant Jordi, que comptarà com a mínim amb Bat Gyal, Mushka, Fermín Muguruza, Amaya i Ocas Grasses. Val la pena subratllar aquest com a mínim perquè el cartell no està tancat i s'esperen sorpreses. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs que la Cambra de Comerç de Sabadell tem que el caos de Rodalies afecti altres inversions previstes a la xarxa viària catalana, en aquest cas. El seu president, Ramon Alberic, ha assegurat que entenen que s'hagi d'actuar d'urgència als vies, però també recorda que hi ha actuacions necessàries per resoldre els problemes de mobilitat per carretera.
Ens fa por que canviïn les prioritats de tal manera que es deixin de fer altres inversions que també necessitàvem. Tenim el gran problema en la nostra àrea geogràfica, que és la saturació, el col·lapse de l'AP7 i B30 i les connexions amb la resta de la xarxa viària, no?
Més qüestions. La Unió Europea vol endurir encara més la política migratòria. L'executiu comunitari proposa augmentar les expulsions i limitar la concessió de visats per estades curtes a ciutadans d'altres països. Brussel·les, Bruno Fortea.
Bona tarda. La Comissió Europea vol castigar els països que no s'impliquin en la deportació d'immigrants. Si no faciliten el retorn dels seus ciutadans que viuen de forma irregular a Europa, després aquests països tindran més problemes per aconseguir visats per viatjar legalment al club comunitari. Ho ha resumit així el comissari europeu de migracions, Magnus Brunner.
Europa és la destinació més visitada del món i això fa que, com he dit abans, la nostra política de visats sigui una eina molt forta i poderosa i, per descomptat, una eina que hauria de servir al nostre interès europeu.
Brussel·les també vol augmentar la vigilància als països on fins ara no cal demanar visat per viatjar a la Unió Europea. N'hi ha un bon grapat que són llatinoamericans.
Recte final per tancar l'acord per augmentar el salari mínim interprofessional per aquest any al 3,1%. El govern espanyol ha concretat la proposta per acostar la COE a l'acord, una reducció de l'impost de les societats que haurà d'anar lligada a augments de plantilla i de salaris per sobre d'aquest salari mínim. A les portes de la reunió d'aquesta tarda, la patronal espanyola ja ha rebutjat, però, aquesta proposta de l'executiu. Madrid, Àngels Lafuente.
Bona tarda. S'allunya cada cop més la possibilitat de tancar un acord tripartit govern, sindicats i patronal pel que fa a l'augment del salari mínim interprofessional. La proposta fiscal del Ministeri de Treball no ha convençut ni de bon tros els empresaris que en un comunicat ho han qualificat de fórmules trileres. La COE diu que la proposta representa substituir l'esperada indexació dels contractes públics per una bonificació fiscal a l'impost de societats que no compensarà el cost d'actualitzar fins als 1.221 euros mensuals el salari mínim per aquest any. La proposta argumenta que la COE estableix condicions que no poden assumir la majoria de les empreses i suposa una nova intervenció en la negociació col·lectiva i la llibertat d'empresa.
El Mobile World Congress preveu generar un impacte econòmic rècord de 585 milions d'euros a l'edició d'aquest any, que es farà a principis de març a Barcelona. El conseller delegat de GSMA, John Hoffman, organitzador de la fira, ha destacat que la relació entre la capital catalana i el Congrés és un contracte per sempre i diu que no té data final. Els organitzadors del Mobile diuen que confien en el sistema de transport català, per cert, i també de Barcelona, després de la Setmana Negra a Rodalies, amb diversos dies de suspensió del servei. Darrera sessió d'aquesta setmana del judici contra l'expresident Jordi Pujol i els seus fills, el subdirector del Mundo no ha concretat si la captura de pantalla en què constaven comptes de la família Pujol a Andorra els hi va proporcionar l'anomenada policia patriòtica. S'ha escudat en el fet que va fer aquest article un periodista que ja és mort.
Usted tuvo acceso a esta información a través del comisario don José Manuel Villarejo Pérez, bajo la coordinación del director adjunto operativo, el DAO Eugenio Pino Sánchez. ¿Son las fuentes de esta información estas personas?
En lo que respecta a las fuentes a las que recurrió mi compañero fallecido, pues ni las conozco, ni aún en el supuesto de conocerlas podría aportar ningún detalle.
I dues persones han quedat atrapades per una allau al Pirineu d'Osca. La Guàrdia Civil ja les ha localitzat, però no confirma en quin estat es troben. Però, Joan Álvarez, quina és l'última hora?
Doncs el que ens acaben de dir des de la Guàrdia Civil és que els equips d'emergència desplaçats estan comprovant les constants vitals dels dos atrapats, sotmesos a una intensa hipotèrmia, però no donen més informació de si se'ls ha pogut reanimar. Els fets han passat al voltant de 1:15 PM, quan dues persones han avisat als equips d'emergència que dos companys seus havien quedat atrapats per una allau al pic de Cibollers, a Benasc, a Osca. Tots estaven practicant esquí fora pistes en una zona pròxima a l'estació de Sarlé. A la zona s'han desplaçat efectius del grup de rescat i intervenció de muntanya de la Guàrdia Civil de Benasc amb una unitat canina i un helicòpter. Es dona la circumstància que avui fa tot just un mes que una altra allau va provocar la mort de tres persones al mateix Pirineu d'Osca quan practicaven esquí de muntanya.
Passant gairebé 6 minuts de les 3 de la tarda, fem una mínima pausa, són 30 segons, i de seguida continuem.
Catalunya migdia.
Aquest any, demanar els ajuts pels casals d'estiu extraescolars a Barcelona és més fàcil, més clar i més ràpid. Demaneu l'assignació del nivell d'ajut per les campanyes T'estiu molt, creixem amb l'esport i tardes educatives. Una sol·licitud per família entre el 15 de gener i l'11 de febrer. Més informació al 010 o a barcelona.cat/ajuts-extraescolars. Ajuntament de Barcelona.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara fins les 4 amb el Ferran Casas, director de Nació Digital. Bona tarda.
Hola, bona tarda, Òscar.
I els advocats Lourdes Ciuró. Bona tarda.
Bona tarda.
I Marc Molins. Bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé?
Molt bé.
Molt bé, sí.
Perfecte, doncs escolta'm, ho celebro. Ja sabeu que sempre el primer tema ens ve, però des de fora. I els dijous, qui ens proposa el tema és la Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé, també, tu?
Molt bé, molt bé.
Perfecte. Molt bé, eh? No bé, molt bé. Endavant, amb l'optimisme.
Ja que hi som.
Sí, home, sí. No ens
Fem-ho
hi posem
gros.
Per poc. Digues que sí, digues que sí.
Estem millor que el país.
La Lourdes ja fa estona que s'està fent a sobre la tertúlia, eh? Perquè ja ha arribat dient que el país és un desastre.
Oh, no, sí, sí, avui va forta.
Avui va forta, avui va forta.
Ara està com el toro, allò en Corrales.
Sí, allò, preparant, a veure, per tant, a veure si acaba ràpid la Llucia, que així jo podré deixar anar tot el que vull dir.
No, no, no. No. Digues, també ho fas deixar anar amb el meu tema.
També. A veure, digues, digues.
Mira, vull parlar d'un reportatge d'en Gerard Guerrero que va sortir publicat a La Vanguardia sobre el fet que s'ha tornat tan complicat comprar entrades per anar als concerts que el sistema online està desincentivant molta gent, no? Llavors, pensem en Bad Bunny, en Taylor Swift, en Lady Gaga, Oques Grasses, Rosalia, no? El temps d'espera a les cues virtuals per poder anar en aquests concerts era infinit. Mm-hmm. I, a més, els preus anaven canviant. Cada vegada eren més cars. I, a més, hi havia unes prebendes privades i la sensació generalitzada que les entrades s'exhaurien fins i tot abans d'haver arribat en el públic, no? Llavors, tot això, tot plegat, fa que primer t'estressis molt, perquè quan hi ha aquestes menes de vendes online has d'estar pendent de la finestra exacta de temps en què les entrades es posaran a la venda, perquè t'avisen molt poc abans. Després, un cop que ja has entrat, no, dius, ara comencen les vendes, no? T'has de ficar en aquella pàgina web, has d'esperar el teu torn i pots estar-t'hi hores davant la pantalla, i si això t'agafa fent feina, fatal. I si no t'agafa fent feina, és igual, perquè de tota manera hauràs de cercar més gent que s'hi connecti des dels seus dispositius, a veure si qualcú té sort i aconsegueix comprar aquelles entrades, no? En aquestes cues virtuals pots arribar a tenir 20.000 persones per davant, no? I llavors, quan arriba el teu torn, de sobte et diuen que justament en aquest just moment s'han acabat les entrades i, ja, no,
sort,
i ja no en queden per tu, no? Llavors
sort,
et sents enganyat, la frustració és total, has perdut moltíssim de temps, bé, és terrorífic, no? I a més, les entrades ara valen molt més que fa uns anys. La mitjana el 2024 de les entrades era de 84 euros i el 2015 era de 42 euros, just la meitat. Això posa en una situació complicada els fans, que admiren molt uns artistes, voldrien vibrar amb aquests artistes, però veuen que el que es valora és qui pot pagar més per veure'ls, no? Aquests fans pot ser que hagin estat mesos estalviant per poder anar al concert, però moltes vegades, com que aquests preus són dinàmics, igual que com anar a un hotel o comprar un bitllet d'avió o de tren, és més car com més demanda hi ha, i per tant pots arribar a pagar 250 euros o 300 euros per un seient a un concert i el del costat n'ha pagat 95, no? O tu havies estalviat aquests 95 i arriba el moment de pagar i te diuen que només hi ha entrades a 300 euros i evidentment no te les pots permetre, no? Una altra cosa que indigna força són les prebendes per als clients d'una determinada entitat bancària, no? Aquestes entitats, per captar clients nous, sobretot joves, fan plataformes i aliances amb productores musicals i ofereixen descomptes a festivals i concerts, ofereixen aquesta venda d'entrades preferent o també ofereixen trobades amb els artistes. L'Organització de Consumidors i Usuaris diu que, tot i que pot considerar-se una pràctica discriminatòria, està reconeguda a la legislació. El problema és la manca de transparència, perquè no s'informa del nombre de seients que es comercialitzen en realitat. I molts consumidors denuncien la poca disponibilitat real que hi ha a la venda general. I es queixen que hi ha una elitització de la música en directe. Els organitzadors diuen que no és això, que això és per la massificació en la demanda provocada, d'una banda pel fet que grans artistes de fama internacional actuïn aquí, això mou molt de públic, i d'altra banda pel fet que la gent estigui disposada a pagar més perquè viurà una experiència irrepetible. Clar, tot això va afegit de l'efecte FOMO, que és aquella angoixa que provoca perdre't allò que no t'hauries de perdre per cap, sota cap concepte, no? I tot plegat genera una ansietat i un malestar previ en el concert, que fa que molta gent ara comenci a pensar que ja no li compensa aquesta odissea per anar-hi, no? Uh-huh. Avui en Gerard Guerrero publica la segona part del reportatge i diu que els experts proposen la venda directa i el sorteig com a manera de apaivagar una mica aquesta frustració del sistema de venda en línia. Jo, com que no sóc gens mitòmana, vaig als concerts només per escoltar música i no per dir que he estat en aquest concert, no? Només hi vaig per gust. I per sort encara hi ha llocs on això és possible. Són més barats, tens l'emoció de descobrir grups que per ventura no coneixies i vas perquè et ve de gust i no perquè sigui una necessitat vital. I entenc que les plataformes de música han fet molt de mal a molts artistes que han de viure dels directes perquè ja no es venen discos com es venien abans i la indústria cada cop està més concentrada en el mainstream que mou molts diners, no? I per tant, com a resposta en aquest neguit que genera el sistema de venda d'entrades a grans concerts, jo reivindic, no?, els locals de música en directe i la cultura d'anar descobrint grups nous i no alimentar encara més allò que et volen vendre els algoritmes.
Mm-hmm. Doncs a veure, què en penseu a la taula?
No és menor el tema, vinga. Jo ara em posaré més liberal del compte, diem-ne.
Vinga. Sí.
És que clar... I què vols fer-hi, no? Diem-ne, això és, és propi d'un sistema que...
És el mercado, amic.
Exacte. No és el mercado, però és la tecnologia. Ens hem dotat d'uns sistemes de tecnologia, allò quan tu senties per la ràdio, que deien, i vindrà fulanet, entrades a Gran Via, Aribau, sí, i veies la cua, i anaves a primera hora...
O a
les
discos, sí, a Revolver, sí, sí.
I a les cases, allò, hi havia els punts, i allò tenia un punt romàntic, on et passaves, els que podien passar-se el dia allà, doncs, en la majoria estudiants, que no anaves a classe i no passava res. Exacte.
No com tu.
No com tu, que ens acabes d'arribar. No. Per tant, això era la part romàntica. Però és que avui en dic, clar, que des del moment que et porten una cola d'impacte a casa, allà al meu poble, que està cap damunt d'una muntanya, i només et porten allò, o sigui, què hi vols fer? És impossible sostraure's al fet de que la tecnologia arribi a la compra d'entrades. I que, a més, això doni un avantatge exponencial en aquells, aquelles gent que té capacitat de poder col·locar l'entrada que li interessa primer veure, perquè, com tu deies, falta molta, molta transparència per saber, efectivament, què és el que... està venut.
Que hi ha la venda, en realitat.
Clar, com ho saps que només queden les de 300 euros? O no t'estan col·locant primer les de 300 euros? És com aquell, no? Que primer
o que t'estan venent totes les entrades, perquè a vegades tens la sensació de no, és que s'han venut en 4 minuts. No, escolti'm, segur que m'han venut les 70.000 entrades que hi ha en aquella... O hi ha 30.000, 40.000 que estan reservades per compromisos, sponsors, patrocinadors, etcètera, etcètera. Que això no,
o per
no se sap,
que te'n compra 25 i te'n va a la reventa. I, no? I això, doncs, clar, jo crec que és un producte de la societat que estem immersos i que la defensa del concert petit, doncs sí, sempre les sales en directe i de més, però no crec que això s'acabi ara per ara.
No, a més, hi ha dues coses, no? O sigui, clar, és evident que hi ha tot un circuit de petits locals amb músics emergents que permet descobrir perles, però si tu vols anar a veure Rosalia, si vols anar a veure Taylor Swift, si vols anar a veure Bruce Springsteen, saps que has de passar, entre cometes, per l'aro, i per tant aquí, i també és veritat que el fet de la venda física tenia l'avantatge de que efectivament allà sabies les que venien. Ara, clar, si vivies a un poble a no sé quins quilòmetres, aquí tenies zero possibilitats, era com molt centralista, només els de la ciutat on es feia el concert, normalment Barcelona.
Sí,
però
des de Reus,
però és més difícil, però és més difícil.
I tant, i tant. Però jo apel·lo aquí al romanticisme d'aquella època per comprar aquestes coses d'aquella manera.
No, jo... És veritat que això... Hosti, jo tinc molts grups d'amics, molta gent que li genera molt estrès, i recordo, de fet, una vegada que ens va passar amb el concert de Fermín Muguruza, que ens vam organitzar per comprar entrades i tal, ens vam descomptar, total, que ens sobraven un munt d'entrades al final, i llavors vam començar a donar veu de les entrades que ens sobraven, i al final ja ens trucava gent per comprar-nos les entrades, que era gent que ni coneixíem. Ah. Dir, una cosa, va ser una mica surrealista. Us passa per anar a llocs de moda? A llocs de moda. I després jo penso, per exemple, ara, ja, quan hi va haver Oques Grasses, no?, que hi va haver tota la bogeria aquesta,
sí,
jo vaig pensar, escolta'm, ja veuré les stories d'Instagram.
Però
sí que és veritat que és un fenomen d'aquests del món digital, no?, que ens hem d'acostumar.
El que passa que, llavors, que també és, entre cometes, una crítica a aquest article que deia la Llucia, sí, és a dir, segur que hi ha gent que ha decidit que no em surt a compte tota aquesta angoixa, tot aquest estrès, per tant, decideixo no comprar-ne. Ara, quan Oques Grasses fa 5, 6, 7 concerts, es venen totes les entrades. Eh? Per tant, hi ha gent que està més que disposada a fer aquesta cua, a gastar-se els diners, a esperar, perquè s'esgoten.
Però després, a tots els grups, Òscar, a tots els grups d'amics i tal, hi ha qui se n'ocupa. I hi ha qui sempre s'escaqueja.
Mai prou valorat.
I hi ha qui sempre s'escaqueja i mai d'allò.
A mi comprem en una. Per tu faràs la cua, no em va bé. A mi no em va bé.
Ja et farà el
visum. És una experiència traumàtica. Jo la comparteixo, aquesta sensació. En el meu cas, molt assimilada a la compra de bitllets d'avió. També ho plantejava la Llucia. És a dir, ja comences d'entrada i el primer que veus és... Queden 4 butaques, amb aquesta tarifa. Ja, clar, et comences a estressar perquè les vols tu. Han acabat aquelles preguntes estranyíssimes, no? Estàs segur que no vol portar una maleta extra per 75 euros? I et vas com embogint les preguntes sobre el segur, el cotxe, si vols un hotel, i al final el que a priori compraves, una d'aquelles 4 per 35 euros, t'acaba costant 435, no? I aquest procés inflacionari... I la meva reflexió vindria també molt a la llum del que comentàveu, és a dir, si té una circumstància o un tret identitari les noves tecnologies, és la possibilitat de donar transparència. És a dir, és evident que és una circumstància dels nostres temps, el comerç online ha vingut per quedar-se, però la transparència, és veritat que només hi ha 4 butaques a aquesta tarifa? Quina serà la tarifa després? Oscil·la sempre cap amunt o també anirà cap avall? Em pot explicar correctament què passarà si no adquireixo aquesta maleta? És aquesta sensació com de que hi ha una certa asimetria, no?, entre el que ven i el que compra. El que compra ho fa estressat a un cantó a la pantalla i el que ven ho fa amb el coneixement de totes les circumstàncies i fent oscil·lar o jugant amb les possibles oscil·lacions del preu. I aquesta, per mi, és la clau.
Perquè el Ferran em pugui acusar de més boomer encara, explicaré una anècdota, perquè els que tenim la desgràcia de ser fans d'algú que és molt mainstream, en el meu cas, Bruce Springsteen, ja les hem vist de tots els colors.
Te'n recordes aquella que ens van dir a quin moment...
Això, és que anava a explicar aquest. És a dir, clar, primer era, les entrades es venien a un punt i s'anunciaven amb dies d'antelació. Per tant, hi havia gent que feia el nit, fins i tot, per poder entrar al DC. Llavors, per evitar això, hi va haver una gira, que a més eren petits teatres, el Tivoli, en el cas de Barcelona, en què es va dir, no se sap on es vendran les entrades. El dia que es posin a la venda, no sé l'hora exacta, però allò, a les 9 del matí, a través de los 40 principales, me'n recordo, s'anunciarà el punt de venda. Llavors hi va haver milers de fans, com ara jo...
No hi havia mòbils,
No n'hi havia. I milers de fans com jo, i la Llucia entenc, que estàvem al mig del carrer amb un auricular i un transistor pendents dels 40 principals a veure on ens deien. I llavors es va dir, els discos, no sé què. I llavors hi va haver accidents de trànsit a Barcelona, de fans de bojos corrent desesperats per arribar a aquella botiga de discos. I això estava fet perquè no féssim nit. De dir, no fem nit, perquè fins tal dia de les 9 del matí no us ho direm. Però encara va ser pitjor, perquè llavors hi va haver corredisses... Vull dir que...
Gairebé va trencar l'aparador. Que fes això?
Denúncies
per...
No, vull dir que no sé quin és el sistema correcte, perquè és veritat que la venda física prioritza el fan local, Clar. Però fa que, per exemple, si el teu grup fa, que t'agrada només fa un concert a París o només fa un concert a Madrid, doncs igual no pots agarrar a comprar. Llavors, per internet és més fàcil. Ara, clar, com que arriba tot arreu, les bufetades per les entrades també són més grans.
Jo crec que es tanca amb el liberalisme aquell, no? Que cadascú s'ho ascli.
Sí, però llavors...
És impossible.
Si es fa d'una forma transparent i realment el que arriba abans en el temps i el que té més perseverança, si aquests són els criteris, però que sigui transparent, no? Que tinguem la certesa de que aquell número d'entrades ha sortit per aquell preu, que s'ha col·locat en aquestes circumstàncies, perquè si no es generen aquestes sensacions de vegades d'injustícia, de cansament, d'incomprensió, no?
I acabant l'anècdota que explicava abans n'Òscar, hi ha un final feliç en això, i és que molta gent es va quedar sense entrades, sí. Clar, després d'aquest caos. I els meus amics varen anar de tota manera al teatre per veure si podien aconseguir entrar de qualque manera, i el mateix Bruce Springsteen va sortir per la porta de darrere i va deixar entrar, no sé si era 10 persones o 20 persones que veiessin el concert.
Sí. Heu de ser fans de Springsteen. Si sou fans de Springsteen, teniu aquestes sorpreses favorites. Llucia, gràcies, bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
Passen 20 minuts de les 3, una pausa i de seguida continuem amb més coses.
Catalunya migdia.
Del 9 al 11 de febrer, Girona torna a ser el punt de trobada de la gastronomia. Arriba el Fòrum Gastronòmic Girona.
3 dies per descobrir tendències en professionals de referència i connectar més de 150 empreses del sector.
Una cita pensada per tothom qui viu i treballa a la gastronomia. Del 9 al 11 de febrer, al Palau de Fires de Girona.
Més informació a fòrumgirona.com.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
El que és millor de començar l'any és la il·lusió d'arrencar nous projectes. Canviar el bany, que ja demana una reforma, donar una nova vida a la cuina, fer que casa teva tingui més caliu. Per això a Bauhaus hem preparat un començament d'any ple de grans oportunitats per renovar casa teva. Comença l'any com et mereixes. Millor. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Només els més ràpids gaudiran d'ofertes increïbles al Corte Inglés. 15% de descompte addicional en una selecció de productes per la llar i bricor. Consulten les condicions. Són així les ofertes límit. Només fins a l'1 de febrer a la botiga web i app del Corte Inglés.
Avui ens visita al Fanzone el futbolista del Barça, Marc Casado. I l'atleta català, Àlex Roca. Després del Polònia passaran coses, moltes coses, aquí a Fanzone.
Fanzone, amb Gerard Romero. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Catalunya migdia.
L'Eurolliga de bàsquet es viu al Tot Gira. El projecte de Xavi Pasqual té un objectiu: tornar a l'elit europea.
Podem estar contribuint, estem tots amb la mateixa pàgina.
Viu l'emoció del millor bàsquet europeu en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio amb Bernés Macià, Carme Lloberes i l'equip del Tot Gira.
De moment, anotant i siguent efectius de davant.
Avui, a partir de les 8, Olympiacos Barça. Els nostres peus.
Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
És un quart i mig de 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb en Marc Molins, el Lourdes Ciuró i el Ferran Casas. Un dia més hem de parlar dels trens, però avui ho volem fer des del punt de vista del transport de mercaderies. Perquè, a banda dels viatgers, del qual n'hem parlat molt aquests últims dies, és l'altre gran damnificat, aquest de les mercaderies, dels problemes que arrossega la xarxa ferroviària del país. El transport de mercaderies per tren és molt escàs en el marc general del transport, però amb l'actual crisi de Rodalies ha quedat pràcticament aturat. A l'accident de Gelida, l'aturada dels maquinistes o els diversos problemes a les vies d'arreu del país, s'hi afegeix també el tancament d'un túnel a Rubí, que és clau per la sortida de les mercaderies per la connexió d'ample internacional cap a França. Per aquest túnel de l'R8 a Rubí hi passen tots els trens de mercaderies que van o venen d'Europa. És l'única via possible. Els perjudicis d'aquesta aturada del transport ferroviari de mercaderies són molt importants pel port de Barcelona, per exemple, que s'ha quedat sense connexió ferroviària. Els que sí que poden circular són els trens des de la terminal logística de la Llagosta, al Vallès Oriental, que està més al nord. Per tant, la solució, de moment, és transportar les mercaderies des del port de Barcelona fins a la Llagosta per carretera, en camions. Ara bé, tot això està provocant un tap a la Llagosta i més enllà, com ara el centre logístic ferroviari del costat de Perpinyà, perquè els trens de mercaderies que venen d'Europa tampoc no poden arribar fins al port de Barcelona. I tot aquest caos ferroviari s'hi ha d'afegir el tall de l'AP7 a Martorell, en sentit sud, que fa que les mercaderies per carretera que van cap al sud del país també tinguin més dificultats de les habituals. Les pèrdues econòmiques per aquest tall total de l'autopista AP7 en sentit sud poden ser enormes pels transportistes, segons l'Associació General de Transportistes de Catalunya. Parlen de 2 milions d'euros cada dia pel cap baix. Per tant, la sensació de desgavell, que també no només afecta els usuaris de Rodalies, dels quals n'hem parlat cada dia, sinó també per les mercaderies i, per tant, per la indústria catalana, que veu com les seves mercaderies o no li arriben o no les pot exportar.
I això, quan és el que tu dius, nosaltres parlem de Rodalies i pensem en la gent, no? En el transport de no mobilitat obligada, les persones, la gent que ha d'anar al metge, etc. Però és veritat que hi ha aquest 4% de mobilitat ferroviària que va de mercaderies, que és el que permet doncs, circular una part de la mercaderia d'aquest país amunt i avall o inclús exportar-la cap a Europa. I això són molts diners. Això són molts diners no només pels transportistes, sinó també per les empreses. Imagineu-vos que estiguis pendent de poder fer doncs, un cotxe que t'han d'arribar una sèrie de components i que t'arriben de no sé on amb tren i no t'arriben. Aquella línia de producció pues, segurament es quedarà parada. I no és menor el fet de dir, escolteu, sóc la consellera Paner, que no hi diu, tancarem les línies, molt bé, teletreballeu, d'acord, però no tot s'acaba aquí. No, hi ha gent que no pot teletreballar, hi ha empreses i fàbriques que no poden parar. I bueno, han de parar per força i això és un cost econòmic escandalós. I a tot això, el conseller del RAM no ha dit res, el conseller Samper. M'agradaria sentir quin impacte té pel país i què és el que es pensa fer a nivell de conselleries afectades, en aquest cas empresa, doncs quina reclamació hi haurà versus doncs, les finances centrals de l'estat espanyol per rescabalar qui pagarà aquesta festa, per exemple, de la gratuïtat del transport de Rodalies fins a que s'acabi la legislatura, que per mi és un error descomunal el fet de que sigui gratuït, perquè el fet de no hi ha res que sigui gratuït en aquesta vida, tot es paga. I la consciència de que les coses tenen un cost crec que per mi és positiva, més o menys. Però la gratuïtat crec que és una molt mala política per poder conscienciar les persones de, primer, que tot té un cost, segon, que tot és de tots, el que és públic no és que no sigui de ningú, sinó que és de tots, i tercer, que les coses s'han de mantenir, i el manteniment té un cost. Per tant, molt mala decisió per mi, la gratuïtat. Una altra cosa que ha sigut una rebaixa, no? Per tant, trobo faltar una mica de lideratge a l'hora de reclamar rescabalaments a Catalunya pel suport de... perquè al final, ahir el ple va agradar perquè tothom va coincidir que era una manca sistèmica d'inversions. Per tant, ara que tenim la diagnosi compartida, valdria la pena posar una escena que ens rescabalen alguna cosa, no?
Jo, amb el tema del conseller Samper, que ara deies tu, jo crec que és evident que dins d'aquesta to baix, no? I aquesta gestió política i comunicativa que no ha estat massa fina o massa a l'alçada del govern amb tota la crisi de Rodalies, tampoc el conseller ha estat massa proactiu amb el tema del teletreball, no? De donar directius clares sobre el tema del teletreball, i tampoc està clar els costos aquests dels retards, no? I del mal funcionament de Rodalies, qui els assumirà, no? Si els ha d'assumir els treballadors, perquè ja va sortir la setmana passada, només que va començar el caos de Rodalies, la patronal va dir que els treballadors havien de recuperar les hores que arribaven tard, però clar, és que els treballadors tampoc no en tenen cap culpa. És a dir, és evident que l'empresari, que el treballador li arriba 3 hores tard o que no li arriba perquè no pot agafar el tren, no és culpable d'aquesta situació, però tampoc n'és el treballador. Vull dir, cap dels dos n'és culpable, però està clar que algú haurà d'assumir el cost d'això, no? I sobre el tema de les mercaderies i el transport per tren, doncs, 4 cosetes. Sí, és sostenible, per tant, és necessari. És a dir, quan parlem de que s'han de reduir les emissions, doncs vol dir menys transport per carretera, menys transport per avió i més tren. Tenim, per exemple, un problema de col·lapse de l'AP7. Per tant, més tren de mercaderies vol dir menys camions a l'AP7. És un transport més fiable, malgrat el que ha passat aquests dies en quant a vides humanes, i després necessitem resoldre el corredor mediterrani. Necessitem aquestes infraestructures que estiguin al dia també per les mercaderies, també per la vitalitat econòmica de la nostra dels països catalans, de l'euroregió, del corredor mediterrani, com en vulgueu dir.
Marc? Sí, fa uns instants parlàvem del comerç online, no? I dèiem que és consubstancial al consum. El comerç online és el consum el mateix que la logística és a la indústria. És a dir, si s'atura la logística, si pateix la logística, el que se'n ressenteix d'una forma directa i immediata és la indústria, no? I això és especialment punyent en una comunitat autònoma com la nostra, que tenim un teixit industrial potent i una vocació de producció molt arrelada, no? I el problema és que el que estem veient, aquesta aturada de la logística, no només té un impacte directe, diari, amb aquests X milions que es poden arribar a xifrar, no?, per dia, sinó que té un cost d'oportunitat. I és que, evidentment, quan tu deixes de subministrar, qui t'està esperant el producte es busca una alternativa. I acabat et trobes, doncs això, que s'han generat unes oportunitats perquè el mercat és així de cruel, no? El mercat no espera, la indústria no pot buscar alternatives quasi per definició. Per tant, cost directe i, evidentment, cost d'oportunitat. Però, sobretot, i acabaria, jo aquests dies, quan li dono voltes al que ens està passant amb el tema de la logística ferroviària, arribo a la conclusió de que un altre model és possible. És a dir, des de la ignorància et planteges si realment és tan difícil fer circular trens amb seguretat. A Catalunya tenim la prova empírica de que és possible, no? Els ferrocarrils de la Generalitat funcionen molt bé, funcionen puntuals, van nets, tenen una ràtio d'eficiència inequívoca, per tant, i discorren pel mateix territori, amb la mateixa població i amb circumstàncies similars. Les mateixes pluges, mateixes urbanisme, en fi, i funcionen. Per tant, encara que sigui gratuït, perquè crec que és obvi, en aquests moments em sembla que cal recalcar, no?, que és que hi ha un dèficit de manteniment i un dèficit de manteniment greu, que és el gran problema que té en aquest cas la xarxa ferroviària d'Adif.
I aquesta crisi ens està permetent veure algunes imatges que són d'aquelles que, home, molesten o fins i tot empipen. Posem-nos els auriculars, si voleu. Anem a Madrid un moment. Paula Brujats, bona tarda.
Bona tarda.
Estàs al Senat.
Sí.
Al Senat compareix Òscar Puente, ministre de Transports. Ha estat ja al matí. A aquesta hora encara continua compareixent?
Acaba d'acabar ara mateix la que és la segona compareixença. Al matí n'hi havia una que era bàsicament dedicada a l'accident de Còrdoba de Damuth. Ara aquesta segona compareixença, Òscar, és dedicada exclusivament a Rodalies, al caos que hi ha hagut aquests últims dies a Rodalies, també l'accident mortal de Gelida, i Òscar Puente acaba d'acabar res, fa molt pocs minuts la seva primera intervenció, que ha durat uns 40 minuts.
Molt bé. Per tant, al matí sobre l'accident a Còrdoba i a més cap al migdia sobre Rodalies. La imatge de l'hemicicle ha estat la mateixa quan parlava de Còrdoba i quan parlava de Rodalies?
No ha estat la mateixa. De fet, ara mateix l'hemicicle està buit, més de la meitat buit dels 266 senadors que té, doncs més de la meitat no són ara mateix dins l'hemicicle. Les absències, t'he de dir també que no en tenen de bancades, perquè veiem seients buits en tots els partits, en tots els grups. No és estrany que això passi en aquests debats que són tan llargs al Senat i al Congrés, i estem acostumats. És veritat que Puente, aquesta segona compareixença, l'ha començat just a 2:45 de la tarda, podem entendre que era l'hora de dinar, però sí, casualment la majoria de senadors s'han aixecat, han sortit de l'hemicicle i no estan seguint aquest debat d'ara mateix que va, doncs, dedicat a Rodalies.
Tu has dinat, Paula?
No, jo no he dinat encara, perquè ens hem quedat a escoltar que deia Òscar Puente sobre Rodalies.
No, volia dir, per tant, es pot ser a les 3:33 minuts sense haver dinat. Si ho pots estar tu, ho pot estar un senador.
Sí. També depèn de com t'interessi el tema que està
és
en
que
marxa.
Anem a l'arrel del problema, clar. El moment en què el ministre està donant explicacions sobre l'embolic de Rodalies que fa des dels últims 6 dies que Catalunya ens té absolutament ocupadíssims, i la meitat dels senadors de tots els colors polítics no hi són, s'han anat a dinar.
Amb això,
hi ha gent que té una edat, eh?
No, jo voldria...
Però, és a dir, però vull dir que són aquelles imatges que encara fomenten més la separació, no?, el distanciament i la desafecció de dir, no, és que quan tracten el tema que a mi m'afecta, no hi són, perquè deuen entendre que aquí no en trauran rèdit polític, perquè igual entenen que l'embolic els serà més rendible amb l'AVE que no pas amb Rodalies, perquè això afecta només a una part molt reduïda de l'Estat, i per tant a mi no va amb mi. Però clar, és que la imatge és nefasta. És a dir, quan s'està parlant d'una cosa que afecta mig milió de persones cada matí a Catalunya, Pues la majoria han anat a dinar.
Junts i Esquerra hi són, eh?
Explicar una cosa. Ah, perdó.
No, anava a dir, Junts i Esquerra sí que hi són, evidentment, no? Per la part que els toca, no? Sí. Diguéssim, perquè també just el primer debat que hem tingut al matí ja l'han derivat també cap al caos de Rodalies, però sí que del Partit Popular doncs ni la meitat, del Partit Socialista tampoc, i de la resta de grups doncs que hi tenen encara menys en joc, no? D'altres partits doncs tampoc hi són. Veurem què va passant, perquè pot ser que vagin entrant, el debat serà molt llarg, Òscar, pot durar ben bé fins a 3 hores, per tant, Òscar Puente ha intervingut a la primera intervenció, ho tornarà a fer després, veurem com es van sumant o no senadors en aquest debat, i confirma una mica el que parlàvem, crec que era dilluns, justament aquí a la tertúlia, oi?
No se'n parlava d'això,
sí, i de com el Partit Popular no està, de moment, traient aquest tema de Rodalies o entrant-hi a fons, perquè deuen considerar doncs, que no hi poden treure rèdit polític o no els interessa tant com sí que els interessa l'accident de Còrdoba.
I entre altres coses, perquè si tothom està d'acord que aquí el problema és que hi ha hagut una desinversió en les últimes dècades, clar, en aquestes dècades aquí ja ha passat amb responsabilitat política socialistes, populars, Esquerra Republicana, que ha tingut la presidència en la Generalitat, Junts per Catalunya en diferents noms, però també ha tingut responsabilitats polítiques a Catalunya. Vull dir que tots han tingut responsabilitats polítiques en els últims 30-40 anys. Per tant, no hi ha ningú que pugui atacar sense que ningú li retreguin o no. És que tu vas passar pel mateix lloc. I, per tant, suposo que per això no en treuen rèdit polític i, per tant, no hi estan. Però és veritat que a Madrid no s'ha parlat de l'embolic de Rodalies a Catalunya pràcticament, vaja, si això hagués passat a Madrid, ens ho haguéssim trobat a tots els informatius, a tots els diaris, a totes les pàgines web, i pràcticament no hi ha aparegut, ni tan sols en el debat del Senat.
Però és que és ben bé que quan el que es discuteix és la contribució que ha de fer Catalunya a les arques de l'Estat, allò genera un interès i estaria... I en canvi, quan el que es discuteix és la retribució o el retorn, en aquest cas en forma d'un servei digne, llavors la gent té ganes d'anar a dinar, no? I és que això genera, jo crec que això genera aquesta desafecció de la que parlàvem, és a dir, a mi em sembla d'una extrema gravetat, jo estic fart de començar judicis a les 10 del matí i acabar-los a les 7 de la tarda, hem parat un quart d'hora per fer un cafè, no? I no se m'ocorreria demanar marxar, és que no ho sé, no me'n puc fer el càrrec, és a dir, no ho puc entendre com un problema d'aquestes magnituds amb una comunitat com és Catalunya, amb la contribució que fa i que depèn precisament del bon funcionament de la seva indústria, dels seus llocs de treball i, per tant, indirectament de la prestació d'un servei com aquest, no puc entendre com pot generar desafecció, no ho puc entendre.
Amb això de la que deies tu, Òscar, del tema de les responsabilitats de govern, és veritat que a Catalunya han governat, doncs, bàsicament, doncs, Junts i Esquerra, Esquerra i Junts, no?, i el tripartit, no?, el PSC, però és veritat que aquí tenia la bossa dels calés, que és a Madrid, que és d'on plora la criatura, governat PP i PSOE, 28 anys el PSOE, i aquí els dèficits d'inversions i d'aportació i d'execució del pressupost ha brillat per la seva absència. Per tant, la responsabilitat principal de com ens trobem a Catalunya és del PP i del PSOE, que no han complert mai la lluvia de milions que havien d'arribar a Catalunya, en aquest cas per infraestructures de comunicacions. No? I amb el tema d'això que diu de l'assistència dels diputats, hi ha un tema que val la pena que jo no disculpo que no hi siguin, en aquest tema, però és veritat que quan hi ha debats sectorials, és a dir, veus a vegades al Congrés dels Diputats 8 quan parla doncs d'un tema d'agricultura. Qui hi ha? Acostumen a haver-hi els membres de la Comissió d'Agricultura, que són els que, i això són 40 persones de tota l'elenc de tot l'hemicicle. Per tant, aquestes 40 persones són les que formen part de la Comissió d'Agricultura, a les que els hi va la cosa. I la resta estan doncs fent altres coses, no? I en el cas nostre doncs, aprofitàvem per fer reunions amb els nostres agents sectorials de torn. No? Però sí que és veritat que un tema com Rodalies i la compareixença del ministre de Transports amb la que està caient, jo crec que és una imatge molt poc edificant que efectivament no hi hagi, com a mínim, tots els diputats catalans al Senat espanyol. No? I després, i per acabar, a mi em sorprèn a vegades sentir per la Feijó, que sembla que vingui d'un altre planeta, quan diu que ve a buscar aquí a Catalunya els diputats que li fan falta per poder tombar les eleccions espanyoles i resulta guanyar un tema de Catalunya, el tio no hi és i la seva gent no hi són. Per tant, on pensen a buscar el diputat que li falta a Catalunya si quan hi ha temes de Catalunya el tio es desatén? Per tant, és ben bé una incongruència, que és el que deia el Marc. Al final, quan de Catalunya, sí, jo, les coses...
Jo sobre això, precisament el diari diumenge vam publicar una anàlisi del Roger Pi, que escriu a Nació i a més el delegat de la CNE a Madrid, on explicava això, com a Madrid doncs aquest tema ni existia. De fet, hi havia una entrevista al ministre Puente aquest cap de setmana al diari més important d'Espanya, El País, on era l'última pregunta...
I aquesta setmana un matí va estar a la COPE i no hi havia ni pregunta.
Tampoc. Sí, sí. Clar, jo també entenc evidentment, que l'accident de Damuth, amb una cinquantena de morts, té una dimensió tràgica brutalment diferent i que fa que les prioritats estiguin aquí. Ara, jo crec que aquí el problema és qui gestiona les coses, qui se n'ocupa. És a dir, per mi és una anomalia que aquest debat s'estigui fent al Senat. És a dir, el debat important havia de ser, i el que va generar interès dels diputats, dels grups polítics, dels mitjans, el d'ahir al Parlament. Però, malauradament, el Parlament no té el poder que hauria de tenir encara per gestionar aquesta xarxa i per decidir les inversions. És evident que la xarxa de Rodalies necessita una gestió des de la proximitat, no només més eficaç, sinó més propera. I, escolta'm, aquests dies ho hem vist, amb el que ha passat amb Rodalies, fins dissabte, no va vindre el secretari d'Estat Santano. Fins dimarts no van veure la cara que tenien el president d'ADIF i el president de Renfe, que són un senyor de Madrid i un senyor de Cantàbria. És evident que això no interessa prou i no estan prou al damunt. Per tant, motiu de més per demanar un traspàs com il faut i per demanar doncs, que hi hagi un calendari de relleu de Renfe i ADIF, perquè és evident que aquestes empreses no han donat el resultat i no se'n surten, i que, per tant, cal un canvi real en la gestió, no només un canvi de titularitat i que, en lloc de manar l'Estat, mani la Generalitat, perquè si mana la Generalitat però depèn d'ADIF com a proveïdor del manteniment i de Renfe com a proveïdor del servei i el personal, segurament no ens en sortirem.
Falten minuts per arribar a les 4. Paula, et deixo, que igual vols anar a dinar.
No, seguiré el debat fins que acabi.
Molt bé, jo molt bé.
No me n'aniré abans.
No esperava menys a tu. Gràcies, fins Paula. Adéu, 19 minuts per arribar a les 4, encara més coses. Perquè aquest migdia hem conegut un nou posicionament dels principals agents econòmics del país, dient que el nou model de finançament per Catalunya suposa una millora important respecte de l'actual, però que no és suficient. Aquest migdia han firmat un comunicat conjunt en el que fins i tot hi ha Foment del Treball, que fins avui havia mantingut una posició molt més contrària al nou finançament. Avui, però, s'ha sumat a la posició de PIMEC, del RAC, Fira de Barcelona, el Cercle d'Economia o les Cambres de Comerç, que valoren la millora, tot i que la troben insuficient. Tenim en línia la presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García Milà. Bona tarda.
Bona tarda.
Vostès reconeixen que és una millora aquest nou sistema de finançament, però que encara no n'hi ha prou i reclamen que vagi més enllà?
Bé, nosaltres reconeixem clarament que aquesta és una millora. El model que teníem anteriorment estava caducat i, a més, tenia moltes ineficiències, i el que hi ha sobre la taula és un model que aporta més recursos, redueix el que és el desequilibri vertical, si voleu us ho explico, però bàsicament el govern central havia anat acumulant més recursos que les comunitats autònomes i, per tant, el finançament de les comunitats autònomes s'havia quedat molt endarrerit. Sabeu que hi havia aquest model hauria d'haver sigut revisat com a mínim ja dos vegades, des de l'any 2009 al 14 era vigent i després s'hauria d'haver revisat el 2019 i el 2024, revisions que no s'han fet, i per tant era important fer una reforma. El nou model que hi ha sobre la taula porta més recursos, és més transparent, s'han eliminat alguns fons que estaven assignats de forma molt discrecional i sense cap racionalitat ni econòmica ni redistributiva, que millora la capacitat de gestió i també incrementa la corresponsabilitat fiscal. A veure, des del Cercle d'Economia tenim una proposta que vam elaborar ja fa temps, des de l'any 2018 hi ha una proposta sobre la taula i l'hem anada refinant, en el que proposem, però això és l'aspiració de lo que seria el model ideal, no? Ens agradaria un model de lògica de federalisme fiscal que es compartissin les bases fiscals, cada nivell de govern tingués els seus impostos dissenyats pròpiament, amb la seva recaptació, tota la responsabilitat d'ingrés i de despesa de cada nivell de govern, i després un sistema de solidaritat, no? Això és el que sempre ha defensat el Cercle. Però aquest model, que seria el model al que ens agradaria anar, no és un model al que es pugui arribar de forma fàcil. Mm. I el que es posa ara sobre la taula és un pas important i creiem que és un model bo per Catalunya i que esperem que arribi a bon port.
Tan bon punt s'ha fet públic aquest comunicat, la primera reacció l'hem tingut per part del govern de la Generalitat, la consellera d'Economia, Alícia Romero. Vull que senti com diu que aquest manifest és un aval, diu la consellera Romero, perquè els partits catalans, inclòs Junts, diu, es posin a negociar.
El que ens demana als grups parlamentaris és unitat i una actitud constructiva i positiva perquè s'aprovi el model. Per tant, jo entenc que està demanant a totes les forces polítiques, també a Junts, doncs que treballi, no?, que treballin de manera plegada perquè aquest model es pugui aprovar. Jo crec que és una finestra d'oportunitat que tenim i que no hauríem de desperdiciar.
Des del Cercle estan d'acord amb aquesta lectura que en fa el govern del manifest?
Sí, jo estaria molt d'acord. O sigui, el que almenys el Cercle ha volgut posicionar-se amb totes aquestes institucions és un missatge de dir això és un pas endavant, és una oportunitat, portem molts anys no revisant el model amb grans dèficits per Catalunya i per altres comunitats autònomes, no som l'única que tenia un model molt mal finançat. Múrcia i València, per exemple, en el nou model també guanyen molt. És un pas endavant i és una oportunitat, potser no històrica, però és una oportunitat actualment molt vàlida i jo estic molt d'acord en que aquest document, el que un missatge és tirem endavant, posem-nos d'acord, intentem que aquest nou model de finançament sigui aprovat i si hi ha marge per fer algunes millores, doncs fem-les, però tirem endavant el model.
Sí. Han tingut contactes amb el govern de la Generalitat, amb els partits polítics, perquè això es produeixi, perquè s'aprovi, perquè continuïn negociant encara més millores?
Bueno, sempre des del Cercle tenim contacte amb tots els partits polítics, al govern i a l'oposició. I sí que hem parlat fluidament amb diferents posicions. La nostra posició es manté sempre... Bueno, tenim una posició definida, com he explicat, però en aquests moments que el model que proposa el Cercle és un model que en aquests moments no està sobre la taula, però el que està sobre la taula és un model que avança i des del Cercle estem convençuts de que una aprovació d'aquest model seria un pas endavant, clarament.
Teresa García Milà, presidenta del Cercle d'Economia, gràcies per atendre's en directe al Catalunya Migdia i bona tarda.
Al contrari, moltes gràcies a vosaltres.
Falten 9 minuts per arribar a les 4, fem una pausa i de seguida un altre tema.
Catalunya Migdia.
Després d'un merescut descans,
sí,
torna Xavier Solà.
Ei, torno i torno a l'estil James.
Xavier Solà presenta Fixa't com sona, ara a Visió Clàssics.
Torno per viatjar amb tot el flow musical. I a Catalunya Música. Jazz, clàssica, blues, soul, crow...
A partir del 2 de febrer, Fixa't com sona, a Visió Clàssics.
Una tria musical de categoria. I amb la participació dels oients.
Sí, sí, m'encanto.
Fixa't com sona, Edició Clàssics.
Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
A partir del dilluns 2 de febrer, a les 8 del vespre, a Catalunya Música. I amb el segell Solà.
I tant!
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya migdia.
A casa no hi havia llibres fins que hi va entrar 14. La mare va començar a llegir un parell d'autores de 14 cada setmana. Més tard se'n va comprar una novel·la i més tard me la vaig llegir jo. Ara estudi filologia i he començat a escriure poemes. 14. Encomanem cultura en català.
El que és millor de començar l'any és la il·lusió d'arrencar nous projectes. Canviar el bany, que ja demana una reforma, donar una nova vida a la cuina, fer que casa teva tingui més caliu. Per això a Bauhaus hem preparat un començament d'any ple de grans oportunitats per renovar casa teva. Comença l'any com et mereixes. Millor. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Torna! Eufòria!
La nova temporada d'Eufòria ha arrencat amb força.
Jo, per sota, n'estic flipant.
Aquesta nit ho tindrem difícil.
El públic decidirà qui abandona la competició.
Dos concursants ja han marxat.
Us esperem la propera setmana amb
música, més talent
i molta més
eufòria!
Divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. Vivim eufòria, som eufòria.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minuts t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minuts, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Catalunya migdia.
Una mare és la principal font d'amor i de seguretat. Llavors, com es pot pair el suïcidi de la mare?
Les dones i els dies.
Com s'afronta aquesta mort sobtada que ho trasbalsa tot? Ràbia? Incomprensió? Aquest dijous en parlem amb filles que han passat per aquesta situació tan dolorosa.
Aquest dijous a partir de les 9 del vespre, a Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
D'aquí a 10 minuts seran les 4 de la tarda, i ara us canviaré radicalment de tema, perquè hi ha alarma entre metges, investigadors, el Departament de Salut o el Ministeri de Sanitat davant la celebració d'un congrés de col·lectius antivacunes el mes que ve a Ciutat Real. I encara més després que l'Organització Mundial de la Salut inclogués fa un parell de dies l'estat espanyol entre els països on el xarampió torna a ser endèmic. L'objectiu d'aquest congrés, diuen els organitzadors, és difondre els suposats danys de les vacunes per la salut, tornant a fer valer unes informacions que relacionen vacunes amb autisme. Són uns informes desmentits per múltiples estudis científics des de fa molts anys. Podem saludar la doctora Magda Campins, epidemiòloga i membre de la Comissió Deontològica del Col·legi de Metges de Catalunya. Doctora Campins, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Què li sembla que es puguin fer reunions com aquesta, amb tots, a més, perfils ja coneguts de gent obertament antivacunes i que difon aquestes informacions que estan ja desmentides per la comunitat científica?
Bé, per una banda ho trobo lamentable i també preocupant, perquè aquest tipus d'actes el que contribueixen és a generar dubtes entre la població en relació al benefici de les vacunes, no? Que sabem que és una de les mesures més importants de salut pública per controlar pues, moltes malalties que eren una causa important de mortalitat en el passat, no? I clar, i tots aquests actes com generen aquestes dubtes? Doncs dient mentides, no? Mentides recurrents que van repetint en aquests foros, no? Com el que tu comentaves, no? Com el de la relació de l'autisme amb la vacuna triple vírica, cosa que està desmentida des de fa molts anys amb multitud d'estudis científics que demostren que realment no hi ha cap relació entre l'autisme i les vacunes.
S'haurien de prohibir reunions com aquesta?
Bé, jo crec que sí, perquè bueno, les persones que diuen que no s'han de prohibir és perquè es basen en la llibertat d'expressió, no? Però jo crec que tots aquells actes que el que poden generar són danys importants en la salut de la salut pública, no? com és aquest cas, no? Perquè clar, poden haver-hi persones que no es vacunin arrel de sentir pues, aquestes mentides perquè bueno, evidentment no consideren o no ho interpreten com a mentides, no? Quan hi ha persones que són els propis metges, alguns metges antivacunes els que formen part d'aquests foros, no? Perquè bueno, una de les persones que lidera aquest grup és el Josep Pàmies, que, bueno, que és un agricultor i, per tant, no té cap credibilitat científica perquè no té coneixements científics mèdics, però després sí que hi ha metges aquí també, doncs, per tant, poden haver persones que això s'ho creguin i llavors, esclar, si dubten, no es vacunen i deixen de vacunar els seus fills, doncs què passa? Que després doncs, tornem a tenir bueno, el que està passant, no? El que està passant, per exemple, doncs, als Estats Units i amb alguns països, doncs un ressorgiment del xarampió.
Fa 5-10 anys, una entrevista com aquesta que li estic fent a mi m'hagués semblat innecessària. No sé si vostès detecten que hi ha el perill que aquestes teories tinguin un repunt i que això acabi derivant en una baixada de l'índex de vacunació a casa nostra.
Sí. Sí, sí, realment aquest és el perill principal. Ja hem vist que després de la pandèmia hi ha hagut una certa davallada amb les cobertures vacunals, no? Hi ha més dubtes, hi ha més persones reticents, també el fet de que, bueno, moltes d'aquestes malalties, doncs, gràcies precisament a la vacunació, hagi disminuït la seva incidència o ja no les veiem. Per exemple, la poliomielitis en seria una, el sarampió, el xarampió en seria una altra, no? Des de fa anys pràcticament no hi ha casos, sí que en alguns països del món encara n'hi ha, però mentre aquestes malalties no estiguin erradicades, com és el cas de la verola, que és l'única malaltia erradicada, mentre no estigui erradicada la poliomielitis, mentre no estigui erradicat el xarampió, doncs, mentre el virus circuli en algun país del món, doncs el perill està en què, doncs, importem aquestes malalties i aquestes malalties es tornin a convertir endèmiques a casa nostra, i això és el que ha passat amb el xarampió. El xarampió ha anat augmentant, per exemple, el 2016 o 2017 és quan l'Organització Mundial de la Salut va considerar que Espanya estava lliure de xarampió endèmic. Per què? Perquè els casos que hi havia tots eren casos importats, no? Catalunya, des de molt abans, des del 2000, pràcticament no teníem casos autòctons. Però què ha passat? Pues que a partir del finals del 2023, pues els casos van anar augmentant. 2024, pues, per exemple, vam tenir 220 i pico casos, i 2025 ja n'hem tingut 397, o sigui, més de 150 casos més. I mirant una mica quin és l'origen d'aquests casos, doncs, inicialment, en els casos del 2024, pràcticament el 70% dels casos eren importats, eren persones que venien d'altres països i que, per tant, havien adquirit el xarampió en altres països, o eren casos relacionats amb casos importats, però, bueno, aquest any 2025, què passa? Doncs que aquest percentatge de casos importats ja no és tan alt, o sigui, ja estem a un 30-35% només de casos importats. Als altres no se sap quina és la font. Per tant, què vol dir? Pues que el virus del xarampió està circulant a casa nostra. I què hem de fer? Doncs augmentar cobertures, perquè també hem vist que l'Organització Mundial de la Salut des de fa molts anys ho diu molt clar: per aconseguir eliminar el xarampió hem de tenir una cobertura vacunal de més del 95% en primera i segona dosis. Els nens, al nostre país, els vacunem a l'any i als 3-4 anys, a l'any en primera dosis, 3-4 anys en segona dosis. Doncs hem de tenir més del 95% dels nens vacunats amb aquesta primera i segona dosis. Què passa? Que amb la primera dosis sí, que inclús superem una mica aquesta xifra, estem al voltant d'un 96-97%, però si mirem amb la segona dosis veiem que ja no arribem a aquest 95%, i això va disminuint any rere any, no? Per tant, bueno, ens hem de posar les piles, hem de intentar, pues, donar missatges realment amb evidències científiques, intentant, pues, que la població entengui que no podem tornar a malalties que en el passat van causar complicacions greus, van causar mortalitat, i que si hem aconseguit la situació que tenim actualment és gràcies a les vacunes, i per tant no podem tornar enrere.
Això s'ha detectat només en el xarampió o és en totes les vacunes que hi ha una petita davallada, o el que veu és que hi ha perill que hi pugui haver però que encara no s'ha detectat?
Amb les vacunes pediàtriques tenim cobertures molt bones, però sí que ja hi ha una certa davallada, molt poca, eh? La veritat és que molt poca. Amb la prima vacunació dels nens, normalment amb les vacunes de calendari vacunat dels nens, tenim unes cobertures molt bones, però sí una tendència a disminuir una mica en aquests 2-3 darrers anys. Amb vacunació de l'adult, bàsicament, la vacuna de la grip, la vacuna de la Covid, pues sí, hem anat enrere clarament.
Doctora Magda Campins, epidemiòloga i membre de la Comissió Deontològica del Col·legi de Metges de Catalunya, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Moltíssimes gràcies a vostès. Bona tarda.
Escolta una cosa.
Ui, Marc, em dir moltes coses. Tenim 3 minuts. Sí, veig que no he hagut ni de preguntar.
El tema del Marc. No, Marc, aviam. Tu, jo s'entén que el tema de les vacunes és una decisió individual i intransferible i molt personal. D'acord. La qüestió és, fins a quin punt no posa en risc la salut pública fer apologia de la gent que no es vacuni sense cap evidència científica, sí, i això no pugui ser perseguible?
Jo m'estava plantejant exactament aquesta pregunta i estic... aquestes formes d'apologia, fent una defensa explícita del que està científicament desautoritzat. Exacte. I generant un risc en termes de salut pública. Evidentment, la llibertat de discurs i la llibertat de pensament és un dels fonaments de la nostra Constitució, però quan aquesta llibertat fomenta situacions de risc col·lectiu, com la que explicava la doctora Campins, evidentment ens hem de plantejar la intervenció d'alguna de les formes de l'Estat, no? Les jurisdiccionals, evidentment.
Sí, sí, jo, val a dir, jo crec que en la ciència estic en contra dels engalipadors i dels xarlatans. Si vostè no es vacuna, Això és un problema per la seva salut. I si vostè no es vacuna, pot provocar una despesa evitable a la sanitat pública. I sobretot, si vostè no es vacuna, és un perill per mi. Per tant, jo crec que hem de confiar tots plegats més en la ciència i que d'alguna forma hauríem de poder perseguir aquesta apologia de les pseudociències i del xarlatanisme que només fa que tornar-nos a tots més desconfiats i fer una societat més insegura a nivell de salut pública.
Crec que això li ha plantejat, com dirà el Marc, alguna acció pública de poder, doncs, a veure com s'encarrilen aquestes conductes temeràries, en el fons.
Evidentment.
I, evidentment, clar, unes trobades com aquesta que s'anuncia a Ciutat Real, en què saps que allà hi haurà teories eixelebrades i que se deixaran anar sense cap mena de demostració científica, doncs, home, no sé si prohibir-les és possible o no.
És que clar, no pots no cedir l'espai. Amb quin criteri? Però no m'agrada el que diràs. Home, llibertat d'expressió diràs, no? Per tant, el municipi que cedeix l'espai públic, en aquest cas, no té armes per poder dir no a tu no. Perquè no m'agrada, perquè clar, d'aquí a dir no perquè tu penses en blau, hi va un pas, no?
Sí, sí. Bé, doncs, en tot cas, queda demostrat això, i això que ens explica la doctora Campins, s'ha detectat una petita davallada en la vacunació pediàtrica, molt petita, en l'adulta sí, clarament hi ha una davallada, i per tant cada vegada hi ha més gent que posa en dubte la necessitat de vacunar-se, cosa que, insisteixo, fa uns anys semblava que era ciència-ficció poder-se plantejar aquest tema. Ferran Casas, Lourdes Ciuró, Marc Molins, gràcies a tots tres, fins la pròxima.
Fins la propera. Moltes
gràcies.
15 segons, i seran les 4, 15 segons, i saludem el Francesc Garriga a la tarda de Catalunya Ràdio o els blocs informatius del 3CAT Info. Tornem demà a les dues. Bona tarda de dijous a tothom.